COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Tancada la segona jornada d'aquesta nova Champions i encara no acabem de veure clar si el format millora l'anterior o no. Crec que haurem d'esperar a la segona meitat de la lligueta per tenir una idea més clara. A l'entrar més equips baixa el nivell, per això segurament estem veient més golejades, però hi ha algunes coses que no canvien. La Champions és la Champions i si no estàs a bon nivell, qualsevol et posa en problemes. Ahir el Real Madrid perd a Lille, a l'Atlètic de Madrid va polejar a Lisboa, al camp del Benfica, o el Bayern, per exemple, ahir perd al camp de l'Aston Villa. Així que nou format, sí, però l'exigència de sempre. Mala nit pels representants espanyols a la Lliga de Campions ahir. Derrota del Girona en la seva estrena a Montilivi, 2-3 davant del Feyenoord, en un partit massa descontrolat, en el que va passar de tot, gols de tots colors, errades, alternatives, penals fallats, però al final la victòria pels holandesos. Dos partits, dues derrotes pel Girona. A més, es va lesionar Sigankov als isquios, veurem per quantes setmanes de baixa en té. No es va omplir Montilivi amb 8.700 espectadors sobre una capacitat de 9.700, encara que estaven totes les entrades venudes. Derrota també de l'Atlètic de Madrid a Lisboa. Va caure un desastre per 4-0. Derrota molt contundent. Partit horrible dels de Simeone, que no van xutar entre pals. El Real Madrid també va perdre el camp del Lille 1-0 en un altre mal partit dels d'Ancelotti. Primera derrota després de 36 partits. Mbappé va ser suplent, va sortir a la segona part. De la resta de la jornada, destaquem la derrota del Bayern 1-0 al camp de l'Aston Villa. El Bayern, el proper rival de el Barça a la competició. La classificació després de la segona jornada lidera el Borussia Dortmund, el vuitè és el City, el Barça el trobem a la posició 16, a la 17 el Real Madrid, a la 23 l'Atlètic de Madrid i el Girona ocupa la posició número 30. A l'Europa League que avui tenim Real Societat Anderlecht i Atlètic Club AZ, i a la Conference League Legia Varsovia Betis. El Barça ha parlat de Port aquest matí a la jornada de portes obertes de la Fundació Johan Cruyff. Està molt content amb Flick i ha parlat de l'assemblea de compromissaris que ha estat fixada pel dissabte 19 d'octubre. Serà telemàtica, cosa que no ha agradat a l'oposició. A l'Espanyol tenim sanció pel llançament del got contra l'àrbitre el dia del Villarreal, 3.000 euros de multa i amenaça de tancament si es repeteixen els fets. Pel llançament d'objectes del derbi del Metropolitano, 45.000 euros de multa i tancament parcial del Fons Sud durant 3 partits. Al marge del futbol, en bàsquet, arrenca avui l'Eurolliga. El Barça debuta a les 7 de la tarda a la pista dels Alguiris. En handbol, el Barça juga a les 4 pel tercer lloc del Mundial de Clubs contra l'Adalí. I en tenis, Paula Badosa s'ha classificat per les semifinals de l'Open de Pequín, superant a la xinesa Zhang per 6-1 i 7-6. Jugarà semifinals contra Coco Gauff. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports Copé que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us agrada el nou format de la Champions? Esteu votant que sí al 61%, que no al 39%. En clau Girona, us veieu entre els 24 classificats a la Lliga de Campions? Heu votat que sí al 47%, que no al 53%. I en clau Espanyol, si esperàveu una sanció més dura? Heu votat que sí al 62%, que no al 38%. Marc Peirés al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dijous, escoltant Joan Laporta, que ha parlat al president del Barça i no parla cada dia, ho ha fet a la jornada de portes obertes de la Fundació Johan Cruyff. Allà ha estat el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Explica'ns què ha dit la porta, que està encantat amb Flick, no?
Sí, un técnico recomendado por el director deportivo Deco, ha dicho Joan Laporta, que fue quien le convenció para dar un nuevo impulso que tiene que al Barça líder de la Liga, a pesar de las bajas, destacando además el gran rendimiento que ha conseguido sacar el técnico alemán de los jóvenes de la cantera.
Nuestro entrenador, entiendo que lo está haciendo muy bien, que además pues no tiene excusas. En el sentido de que no busca excusas, los lesionados para él, pues bueno, es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Y yo creo que la incorporación de jugadores de la cantera este año está dando muy buen resultado. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Ya te digo, es un entrenador muy profesional. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
La porta ha encantat en Flick, com no podia ser d'una altra manera. Ha subratllat, ja ho havia dit alguna altra vegada, un tècnico que no busca excuses. Aquí molta gent voldrà veure una comparació, un missatge dirigit cap a Xavi. I també ha parlat la porta de l'assemblea, que serà finalment el dissabte 19 d'octubre, eh?
Sí, está convencido de que esta asamblea de compromisarios, que será telemática, es la mejor opción dadas las circunstancias.
Serà telemàtica perquè fomenta més la participació i és com nosaltres portàvem a la nostra programa electoral i com molts dels candidats portaven també en el seu programa electoral. Serà més participativa i a més donada com està avui per avui les instal·lacions del club és la millor manera de fer-ho.
Molt bé, hi ha hagut certa batalla per col·locar el micro, veig.
Sí, bueno, son cosas que pasan en los canutazos y además como Laporta nunca hablaba había mucha gente esperando las declaraciones del presidente y por tanto siempre hay algún que otro rifirrafe que no ha pasado a mayores.
Perfecto, Juan, gracias, ¿eh?
Que vagi bé.
Elena Condisola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Doncs això, que l'assemblea finalment serà telemàtica, eh?
Li ha posat veu Joan Laporta aquesta decisió que ha pres dissabte 19 d'octubre a partir de les 10 del matí, assemblea telemàtica. Manté aquest format el president, tot i les crítiques de l'oposició que li demanaven que fos híbrid, és a dir, que també pogués ser presencial per aquells socis i sòcies que volguessin anar a l'auditori del Camp Nou, on hi seran el president i els seus directius aquest dissabte 19 d'octubre, el dia abans de rebre el Sevilla-Montjuïc, per tant no coincidirà amb dia de partit. Estan citats 4.331 socis compromissaris i compromissàries, 9 punts a l'ordre del dia, on es presentaran els números que permeten, Joan, una doble interpretació. D'una banda hi ha els beneficis ordinaris, de 12 milions d'euros, però al mateix temps s'admet des del club unes pèrdues de 91 milions d'euros al resultat net pels impagaments de la famosa palanca de Barça Studios, que és eterna aquesta palanca. No sabem quan el Barça ingressarà aquests diners i això és el que provoca pèrdues al resultat net del club. També entre aquests 9 punts a l'ordre del dia, un que evidentment suscitarà moltes preguntes, que és l'Espai Barça. El club de moment només ha confirmat, ho feia la setmana passada, que jugaran al nou estadi, al nou Camp Nou, a la segona volta del campionat amb el 60% d'aforament, però no han especificat la data exacta.
Aquesta convocatòria de l'assemblea de forma telemàtica, Helena, ha suscitat la reacció dels moviments d'oposició que no estan gens d'acord amb això.
En forma de comunicats, dos comunicats. Primer, Víctor Font, que podríem dir que és el cap de l'oposició de la plataforma Si al Futur, denuncia que Laporta vol amagar la realitat darrere una pantalla, lamenta que no li doni veu al soci de manera presencial i demana que una comissió independent fiscalitzi, és a dir, validi totes les votacions que es puguin fer a nivell telemàtic. També fa una crida a tot el barcelonisme, que es coordini i que doni una resposta contundent davant del que creu que és una manera opaca de dirigir el Barça. En la mateixa línia, la plataforma Socis Som un Clam, que per cert, dimarts que ve es presenta en acte obert aquí a Barcelona, diu que la decisió de fer una assemblea telemàtica és indefensable en aquest nou context on no hi ha Covid i no hi ha impediments perquè hi vagin els socis, i que és contradictori amb la identitat del club i es comprometen a iniciar tots els tràmits per impedir que la propera assemblea sigui de forma telemàtica, és a dir, que es pugui fer ja de manera presencial.
Molt bé. Tenim al telèfon a Ricard Faura, que és representant de Dignitat Blaugrana, que és un dels grups d'opinió barcelonista. Ricard, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Ara et pregunto per l'assemblea, però abans, el passat 23 de setembre, vau sol·licitar a Laporta que es sotmetés a una qüestió de confiança telemàtica i li donàveu 10 dies perquè donessin resposta a aquesta petició. Tenim alguna novetat sobre el tema? Ha respirat el club, Ricard, o no?
De moment no, el termini s'acaba demà, o sigui que esperem que durant les hores que queden tinguem resposta.
No, imagino que no teniu moltes esperances, no?
No, però sempre diuen que l'esperança l'últim que es perd, no? Doncs, de moment, fins que quedi temps, esperem que la resposta del club, sí.
Molt bé, esgotarem el termini. Escolta, tema assemblea. En aquest comunicat del 23 de setembre, Ricard també feia un conjunt de propostes per dinamitzar i promoure una alta participació a l'assemblea, que serà un any més només telemàtica. Què us sembla?
Bé, estem bastant indignats i enfadats perquè tot i no tenir esperances de que ens donessin resposta al que demanàvem, perquè l'assemblea és l'espai de màxima representació i control del club i on els socis estem representats, i creiem que, tant com ha anat dient i repetint la junta del senyor Laporta, de que el suport i a la transparència i a la participació, doncs obririen aquesta assemblea, i nosaltres el que hem proposat ja des de fa uns anys, el que diem el format híbrid, que és el que suma les avantatges de l'assemblea telemàtica més la presencial, per obrir al màxim la participació de tothom, i els que vulguin ho puguin fer presencialment i els que no telemàticament. I esperàvem, d'alguna manera, a més, a l'última assemblea, el mateix president, al final mateix, ho va deixar entreveure de que s'obria aquesta possibilitat. Teníem unes certes esperances de que això fos possible, i ens ha sorprès molt, i sobretot els arguments que tot fa una estona ha dit el president.
Sí, que estan obres al Camp Nou i tal, no?
Exacte, i el tema de l'estalvi. No es pot estalviar moltes coses. Es pot estalviar amb dinars, amb sopars, o amb comissions, o amb fitxatges fallits, no? Però no pots estalviar mai amb la participació dels propietaris del club, que són els seus socis i sòcies. Això ha d'estar blindat.
Ricard, en aquest comunicat que esmentàvem, parlàveu vosaltres de gestió erràtica i perillosa, una gestió que posava en risc la viabilitat econòmica i la reputació del club. Aquesta setmana, com ara apuntava l'Helena, hem conegut els números. Per una banda, hi ha aquesta xifra dels 12 milions de benefici en l'exercici ordinari, però també tenim la xifra dels 91 milions de pèrdues en l'exercici net. Quina lectura en feu vosaltres?
D'entrada, estem esperant el que és poder llegir en detall l'informe dels auditors, perquè les xifres venen a partir d'un comunitat del club, però de manera ràpida el que ens ha sorprès és aquesta interpretació, no? Perquè aquests 91 milions de dèficit són una mica el que encara augmenta més la preocupació que posàvem de manifest en el nostre comunicat. Però ja dic, volem llegir-ho en detall a partir de les apreciacions que facin els propis auditors del club, no?
Una última qüestió, Ricard. A Laporta li queden encara 2 anys de mandat, però els que portem ja uns anys dedicant-nos a això, a aquesta professió, i hem viscut ja un grapat de processos electorals, veient una mica com s'està movent la gent en els últims mesos, tenim la sensació de que aquestes eleccions perfectament es poden avançar aquest estiu. Veiem els moviments que fa Víctor Font, Marc Síria, el grup Som un Clam, que es presenta la setmana que ve. Jo no descartaria que tinguéssim eleccions a final de temporada, perquè igual a Laporta li pot convenir també. Quina sensació teniu vosaltres?
Nosaltres també teníem aquesta sensació, el que passa que ens ha descol·locat una mica a la convocatòria d'aquesta assemblea pel fet de que no hi hagi en aquesta convocatòria el tema de la reforma dels estatuts, que tenen un impacte directe en el com han de ser les properes eleccions, perquè aquí, entre altres coses, hi ha el tema dels avals que s'ha d'ajustar en els estatuts. O sigui que si no hi ha una assemblea extraordinària abans per aprovar la reforma d'aquests estatuts, veiem difícil que s'avanci. Però potser sí que es dona el cas. Nosaltres pensàvem de que aquesta assemblea precisament seria l'oportunitat per exposar aquesta reforma i poder-la debatre. S'ha fet de manera última hora i molt ràpida, cosa que ha impedit que això passi, però per intermís d'aquestes eleccions creiem que ha d'haver-hi aquest pas previ, que és la l'aprovació de la reforma dels estatuts. No?
Molt bé, ho anem comentant. Ricard Faura, Dignitat Blaugrana, gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una cosa més en clau Barça, Helena, que l'equip fa festa avui, després de golejar el Young Boys, Flick ha donat als seus futbolistes 2 dies de festa, però el que ja està treballant per posar-se a punt tan aviat com sigui possible és el porter Chesney.
Ha començat la seva pretemporada particular al mes d'octubre. Avui ha anat a la ciutat esportiva, on segueix un pla específic i personalitzat per poder estar a disposició de l'equip després de l'aturada per seleccions. Segurament la setmana més dura per aquest Barça de Flick que està marcada en vermell, dia 20 d'octubre, recordem, Barça-Sevilla, 3 dies més tard Champions, partidàs Barça-Bayern de Múnich, i el dia 26 tanca aquella setmana el clàssic al Bernabéu-Chesney, instal·lat a la zona de Castelldefels, atès a diversos mitjans polonesos, després que ahir el Barça fes oficial també amb una breu entrevista amb el porter polonès, i a Food Track li han preguntat precisament per la influència de Robert Lewandowski, bon amic seu.
Podeu dir quin efecte ha tingut el transfer meu Robert Lewandowski?
Li pregunten quina influència ha tingut Robert Lewandowski, diu que Robert el va trucar, que va ser el primer que va aixecar el telèfon per parlar amb ell, que no hauria interromput la retirada per cap altre club que no fos el Barça, que Deco després també es va posar en contacte amb ell, que al principi no ho tenia massa clar, però després va dir que sí, perquè la seva família i els seus amics el van animar i li van dir que no podia deixar escapar aquesta oportunitat de venir al Barça abans de... encara que fos per un any.
Si va viure a Castelldefels, és evident que seran veïns, no?, amb Lewandowski.
Sí, sí, que a més està també, acabant, no? Sí, a la seva casa nova, entre Castelldefels i Sitges, en aquella part més tranquil·la viu Robert Lewandowski, viuen també molts polonesos amics seus, i és on s'instal·larà Chesney, que fins ara estava a Marbella, perquè ja saps que es va retirar el 26 d'agost, va dir que es retirava, es va instal·lar a Marbella, on té les nenes escolaritzades. Ara, de moment, ho interromp per aquesta temporada per venir al Barça, però també estarà molt a gust, segurament, a prop del mar, a Castelldefels.
S'està molt bé allà, en aquella zona. Castelldefels, Gavà, s'està de fabular. Condis, gràcies.
Adéu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. She take the world off my shoulders
if it was ever hard to move. La imatge del dia. Wojciech Szczęsny, com diu la meva amiga Margarita Grela, o Chesney, de tota la vida, tocant el piano, tocant la música que sona de fons, el títol Ullada de nosaltres. Tocant el piano, fumant, i com bon polonès bevent vi blanc o vodka, el vodka que el prenen d'un glob per curar qualsevol malaltia. Toca el piano, però ara també té l'obligació de posar-se en forma i entrenar com en el dia d'avui a tope, perquè des d'ahir té el compromís amb ell mateix de jugar de titular a la porteria del Barça. I mentre toca el piano, mira la partitura, on veu notes musicals, però també veu de reull la classificació de la Champions amb 36 equips. El primer, el Borussia Dortmund, l'últim, el Young Boys. 7 equips amb 6 punts. 7 equips també amb 4 punts. 9 equips que tenen 3 punts. 5 equips amb 1 punt. I 8 equips més amb 0 punts, però que encara, matemàticament, es poden classificar pels vuitens de final. I Chesney veu el Barça a lloc 16, el Madrid al 17, l'Atlético de Madrid al 23 i el Girona al 30, mentre continua tocant el piano i entrenant, esperant la seva oportunitat a la porteria del Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Que bonic. Gràcies, Oli, per la imatge. 3:24, de seguida la Champions.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de la Champions Sports Cup. Hem tancat la segona jornada i la d'ahir va ser una nit negra pels equips de la Lliga Espanyola. Comencem amb la derrota del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
2-3 contra el Feyenoord en un partit que va tenir de tot i tot el que li va poder sortir malament al Girona li va sortir
sí,
malament.
Sí, deixa'm que et digui que crec que dels 3 partits d'equips espanyols que vam tenir ahir, aquest menja banda. Per què? Perquè la competició del Girona no és la Lliga de Campions. Ja ho explicava ahir el partidazo. Zero preocupació amb la situació en general del Girona i especialment a la Lliga de Campions. I és cert que no li surt res, però òbviament el que pot més és aquest 2 d'octubre 18:45 sonant l'himne de la Lliga de Campions a Montilivi. Això pot més que no. És cert que comença bé 15-20 minuts al Girona, que David López marca el primer gol del Girona en competició europea en els 94 anys d'història, però després 2 gols en pròpia porta, un penal fallat, Sigankov lesionat, un jugador a més estava sent el millor jugador i és un futbolista de la columna vertebral del Girona. Per cert, és lesió d'isquios i hi ha trencament. Està pendent de proves, però que no serà una baixa més enllà de l'Atlètic Club i ja està. No, sembla una baixa important. I hem de sumar les de Dali Blind, que venia sent el millor futbolista del Girona, i també la d'Oriol Romeu...
Columna vertebral,
que...
Un central, sí, un migcampista i un davanter. Anna,
I afegeix un home d'atac, i jo diria un davanter, perquè com no n'hi ha, perquè Miovski no veu porta, perquè Abel Ruiz va començar bé i Estuani està pel que està, doncs sí, un jugador per línia. Deia que Oriol Romeu és important perquè no té recanvi, no per la dinàmica que estigui portant. Vaja, que no li va sortir res al Girona, que el Feyenoord tampoc va proposar molt, venia d'una situació irregular i sense el millor jugador, el mexicà Santiago Jiménez, i aquest 0-6. Però s'ha de valorar el que passa i també mirar cap endavant. 2 documents del que en el postpartit vam veure i viure a la zona de premsa de Montilivi. Primer, Mitchell.
No estoy tocado, no. Estoy... la segunda parte ha sido espectacular, ya lo he dicho. No. A mí el resultado, gracias a Dios, de que ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada. Para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder. Con lo cual... és el camí.
Aquest és el camí. Aquest document és molt important perquè parla de com tots van en la mateixa línia. Són 6 partits ja entre totes les competicions, 4 de Lliga, 2 de la Lliga de Campions, on el Girona no guanya. Encadena 6 partits sense guanyar. Això és el que diu l'entrenador i el vestidor David López.
Sabíamos que todo esto podía pasar y ahora pues simplemente trabajar, seguir corrigiendo errores. La verdad que en los partidos las sensaciones son buenas, el juego es bueno, el resultado es malo y al final lo que vale es el resultado. Bueno, pues hay que seguir trabajando y acabar de perfeccionar algunos pequeños detalles para terminar de ganar los partidos. A partir de ahí, como dijo Mitchell, hoy pasamos página, pensamos ya en Atleti, que será ahora lo realmente importante.
Ja saps que les valoracions de partits europeus, i aquest ahir va ser d'hora perquè era a 6:45 de la tarda, es fan fins la mitjanit. 23:59 i ja comencem a pensar, en aquest cas, en el segon dels 4 partits consecutius, comptant el d'ahir, que té el Girona a casa. Ahir Feyenoord, ara Athletic Club diumenge, 2 de la tarda, a Montilivi, després l'aturada, després la Reial Societat i després la tercera jornada de la Lliga de Campions, que també serà a casa Girona-Slovan de Bratislava. Ahir, en el primer partit europeu, una mica més de 8.700 aficionats.
Em va cridar l'atenció això, que no s'omplís Montilivi.
Sí, no es va omplir. Després el club ens ho va explicar als periodistes que estàvem a Montilivi. Es va vendre tot. És cert que hores abans, inclús la jornada abans del partit, el club deia que hi havia entrades a la venda. Ahir, després del partit, ens va dir que s'havia venut tot. És cert que, per les peculiaritats del repartiment d'entrades, hi ha 1.000 entrades que són pels socis més grans i que aquests, òbviament, la meteorologia no va acompanyar, alguns no van anar, i després la UEFA, saps allò que es diu de compromisos de club, en aquest cas de la UEFA, va retornar un pack molt important d'entrades.
Comentem la jugada des de Girona amb l'Àlex Luna, company de Mundo Deportivo. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Bona tarda, Albert. Què tal?
Molt bé, Àlex. Escolta, què vols dir del partit que ara ho comentàvem, no? Ahir, tot el que li va poder sortir malament al Girona li va sortir malament, Àlex.
Sí, doncs jo resumiria que va ser una estrena de pel·lícula, perquè el Girona està vivint una pel·lícula en el moment que es classifica a la Champions, però va ser una estrena de pel·lícula de terror, podríem dir, perquè va tenir molt mala sort, ja no només en aquells 10 minuts d'empanades, que això és culpa de l'equip, sinó doncs, pel penal fallat, pel gol de Van de Beek, que és mil·limètric, perquè dos gols arriben en pròpia porta i tres dels quatre que s'han encaixat a Champions són en pròpia porta. Aleshores, bueno, perquè el clima tampoc va acompanyar. Van ser una sèrie de factors que no van ajudar que la tarda acabés com tothom voldria, la veritat.
Sí. Ara escoltàvem el document de Mitchell, No merecimos perder. És una frase que ja ha dit últimament després de bastants partits, on l'equip segurament ha merescut més, però la veritat és que porta 6 sense guanyar i que jo veig, Àlex, que l'equip està futbolísticament lluny de la consistència i de la claredat de la temporada passada,
Sí, 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 això és una evidència. És a dir, ahir, de fet, quina llàstima allò de Sigankov, que no he mencionat com a otro infortunio, ahir la veritat és que l'equip, jo vaig comentar la transmissió, començava a donar sensacions del que era l'any passat. Per què? Perquè arribava i generava perill, que és una cosa que ens està costant veient aquesta temporada. Tot i així, jo estic amb Mitchell. Quants partits hem merescut perdre la Girona aquesta temporada? Probablement 2, contra el Barça i contra el PSG. Però no he vist el Girona superat més enllà de les errades puntuals que s'han comès els partits i que han costat punts i que per això no estem més en dalt. Jo no veig un alarmisme, perquè crec que no l'hem de tenir, hem de tenir molt els peus a terra, sobretot per saber d'on venim, però sí que és veritat que hi ha diferències amb l'any passat. Mitchell no vol que es compari, però és una evidència i a partir d'aquí doncs a continuar treballant. Les sensacions, la veritat, és que són bones. Per això causa aquesta sensació d'impotència i de frustració. I ara feia uns minuts em repassava l'Insight, que acaba de penjar just al Girona a les seves xarxes socials, un insight molt llarg de 12 minuts, i justament al final del partit veus a jugadors com Ivan Martín negant amb el cap, David López, Miguel Gutiérrez, destrossats, la cara de dir com pot ser que mereixem guanyar, que les sensacions siguin bones i que portem 6 partits sense guanyar, no? És una mica aquesta contradicció amb la que ha de conviure el Girona, més després d'una temporada com la que vam passar.
Clar. I ara el que s'ha de veure, Àlex, que és la gran pregunta d'aquesta temporada, que només obtindrem resposta a mesura que vagin passant els partits, les setmanes i els mesos, que és veure com afecta això d'haver de jugar entre setmana i cap de setmana, com pot afectar a la Lliga, l'estar disputant Lliga de Campions, perquè, clar, diumenge tens un altre partit difícil contra l'Atlètic Club.
Sí, doncs què pot passar? Doncs el que està passant, tres lesions de pes en una setmana, això és el que pot passar principalment. Bueno, una de les preocupacions de Mitchell, ja ho ha dit, és com preparar aquestes càrregues, com saber fins a on pot arribar un jugador amb aquests calendaris que la veritat són terrorífics, sobretot pels jugadors que són els protagonistes. Però més enllà d'això, al final, a mi més que la càrrega de partits, és que sembla que no tinguis un partit més o menys, no diré fàcil, no, però menys complicat per tornar a reprendre una mica sensacions, perquè ara t'arriba l'Atlètic Club, que és un equipàs, la Reial Societat, que és un altre equipàs, i sembla que encara no ens ha tocat un equip que diguis, vale, aquest segur que no està a la part alta de la classificació. Aleshores, jo crec que un partit d'aquest seria important, sobretot per guanyar-lo. Si després el perds ja és un drama total, però sí que és veritat que aquest inici de calendari tampoc està ajudant més enllà de la càrrega de partits.
Àlex, una part meva, dels lesionats, és evident que sense Olin, Krejci ha de fer parella amb David López, si no hi ha cap ensurt. La baixa, Oriol Romeu, tens a Solís, tens a Van de Beek, pots jugar amb 2 i 4 per davant. Sense Sigankov, hem de mirar Esprilla? És el moment d'Esprilla o no ho veus tan clar?
Potser sí. Jo crec que, mira, et diré que em dóna la sensació que Esprilla en aquestes dues últimes setmanes ha entès moltes coses. Perquè se l'està veient més actiu, més ubicat dins del camp, Espella és un jugador que jo crec que ha viscut frustrat des de la seva arribada fins fa, doncs això, 15 dies, perquè el fet de portar 20 quilos a sobre i ser el fitxatge més car de la història del club li ha pesat una mica i es pensava que jugaria més del que realment està jugant. Jo ahir em pensava que jugaria d'inici i al final va entrar a la segona part. També em pensava que entraria quan es lesiona Ziankov i al final entra Danjuma. Però crec que serà un jugador que anirà de menys a més i espero que arribi el moment d'Esprilla, perquè si no arriba el moment d'Esprilla sí que tenim un problema greu, perquè arriba doncs, una mica com la gran esperança i la gran aposta del club en un jugador. Aleshores sí que crec que Esprilla, amb la lesió de Ziankov, que no pinta res gens bé, faci un pas endavant i comenci a assumir galons en aquest equip.
Àlex Luna, company de Mundo Deportivo des de Girona, gràcies, anem parlant, eh?
Gràcies a vosaltres, com sempre, una abraçada.
Una abraçada, Àlex, que vagi bé. Derrota del Girona i Gil, derrota del Real Madrid, que és notícia, 36 partits després, i debacle, que sé que en català no està ben dit, però m'agrada molt, és molt gràfic aquest terme, debacle de l'Atlètic de Madrid a Lisboa.
Sí, hola, Batllori, bona tarda.
Hola.
El Madrid no rutlla i això ja no és notícia, i és molt bo pel Barça. Pobríssima versió blanca ahir, al camp del Lille, on tornem a Camavinga, el francès no va portar rock and roll i va fer el penal que va costar la derrota. Mbappé, que va començar a la banqueta, no va saber-ho arreglar, i el Real es va veure superat en intensitat i en duels per un equip del Bombo 3. El Lille estava al Bombo 3 el dia del sorteig amb un tal Zegrova ahir disfressat de Maradona. Derrota 36 de partits després en partit oficial. L'última va ser el gener del 24 davant l'Atlético en Copa. Ancelotti tenia molts motius ahir per estar capcot.
Ha pasado lo que, por suerte, no nos ha pasado muchas veces en este último tiempo, que el equipo rival ha jugado mejor que tú y que ha merecido ganar. Hay que aprender, como ha pasado la última vez que hemos perdido un partido, aprender de lo que tenemos que mejorar, que es bastante claro, no creo que es muy complicado.
Tant parlar de rècords, Ancelotti va deixar anar dos, perquè es queda amb 14 partits invicta en Champions, el rècord el té un tal Zinedine Zidane amb 15, i aquesta ratxa de 36 no supera la ratxa, també amb Zizou a la banqueta, de 40 partits oficials sense perdre al conjunt blanc. No t'agrada debacle, no?
Sí, sí, m'agrada, això ho he dit. No. Debacle, m'agrada, és un terme que m'agrada, sí, debacle.
No, desastre, debacle. Waterloo, sí. Malson,
naufragi.
Naufragi,
patacada,
bueno, sí. Trompazo, sí. En castellà seria tremendo per parlar d'aquest. Benfica 4, Atlètic de Madrid 0. L'Atlètic no va ser el que s'esperava i no va donar el que s'esperava d'un equip que va salvar el derbi al minut 95. El partit es resumeix en una dada. Xuts a porta dels de Simeone, 0. Rematades en rebudes, 10. Ahir també Ángel Di María semblava un crac fora de sèrie. El tècnic Diego Pablo Simeone, el Cholo, també estava amb pocs arguments per justificar l'actuació del seu equip.
Jugamos mal. Aceptar que hay días que se juega mal. Hoy jugamos mal. No jugamos bien, no los cambios no nos dieron como en otras oportunidades ese recambio al partido que buscábamos, y aceptar que jugamos mal, perdimos justamente, nos ganaron bien, fueron mejores, y felicitarlos.
Només una victòria a les 9 últimes sortides europees de l'Atlético. Si repassem la classificació, 7 equips han fet 6 punts en 2 partits. Entre d'ells, l'Aston Villa, que ahir va guanyar el Bayern 1-0. Els d'Emery van superar els de Compani. El Liverpool, que va superar el Bologna per 2-0. I la Juventus. Molt bonic el partit davant del Leipzig. Gol de Sesco, gol de Vlahovic, gol de Sesco, gol de Vlahovic i Conceição, que va lligar els 3 punts per l'entitat de Turín. El Dinamo de Zagreb, que venia de ser golejat pel Bayern, va empatar a 2 davant del Mónaco, que venia de guanyar-li al Barça. I de la resta, Shakhtar 0, Atalanta 3, Sturgraf 0, Bruges 3. El Barça, 16è. El Madrid, 17è. L'Atlético, 23è. El Girona, 30è. En aquesta classificació d'aquesta Champions tan rara.
Que tanca el Young Boys. 3:39, de seguida, la tertúlia del Pedregà.
Gospel el musical, una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón que recupera el clásico de Broadway. Déjate embrujar por esta experiencia emocionante, casi mística, a ritmo de folk y pop rock. Gospel el musical, una nueva pasión. Hasta el 13 de octubre, últimas funciones en el Teatro Poliorama. Entradas en teatropoliorama.com.
A ver. veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Bona tarda, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Què, com anem processant aquest nou format de la Champions? Va convencent, no va convencent o què?
És entretingut. Jo crec que dona una mica de joc perquè de patacada doncs et dona un respir i ja està bé. O sigui, al final crec que és el que hem anat dient, no? Que el format de la Champions ha d'acabar amb una lliga europea a l'uso i això jo crec que és la transició.
A mi m'agradava més quan hi havia grups. Estic d'acord amb el Júnior, que hauríem d'anar cap a la Superliga i tal, però ara escoltava el Gil llegir la classificació i el Barça 17è i l'altre no sé què i no s'acaba mai, no? I crec que se'ns farà una mica llarg, però és potser el costum, eh? Serà més just analitzar-ho a final de temporada quan ja hagi passat, clar. Però ara mateix la gràcia aquesta de veure qui queda fora del grup, a veure aquest si va líder de grup o tal, bueno, no existeix i és tot més difús, no? Més
igual sí que es fa una mica llarg, però a mesura que ens anem apropant al final, doncs cada equip lluitarà per el que ha de lluitar, uns per entrar entre els 8 primers, un altre per entrar al tall del 24, i jo crec que al final sí que tindrem, clar, haurem d'estar pendents de molts partits alhora, i jo crec que al final sí que tindrem més emoció.
Sí, sí, tant de bo. Això ho veurem a les últimes jornades del que és la Lliga regular, però fins arribar-hi jo crec que se'ns farà llarg.
Júnior, vull parlar del Madrid i de l'Atlètic de Madrid, que el Madrid, bueno, algun dia havia de perdre, no? Portava 36 partits sense perdre, però la veritat és que no està jugant bé a futbol aquesta temporada i ja portava partits flirtejant amb la derrota, i l'Atlètic de Madrid, després de la plantilla que ha fet, un partit com el d'ahir, que no xuta a porta en tot el partit i que li xuten 10 vegades i que perd 4-0 a Lisboa, és, no sé si és sostenible.
És que hi ha dos factors en el futbol que sempre ha defensat, i és que els entrenadors d'un caràcter tan peculiar i diguéssim dur, que apreten i que posen pressió, digue'ls i Mourinho, inclús el mateix Pep, seria una mica l'excepció, o el Johan en el seu dia, i llavors el Simeone, aquests entrenadors o canvien de planter cada X temps per complet, o ells tenen data de caducitat. I crec que l'Atlètic de Madrid ja està passant una mica això, que no està sabent fer la transició d'entrenador, no saben com acabar amb el Simeone, i si no acaben amb el Simeone han de fer un equip completament nou. Llavors, aquests dos processos sempre són complicats en un equip. I per altra banda, el Madrid crec que li està passant una mica el símil que li passava al PSG, no? Que fitxava grans jugadors, però que després costa d'encaixar-los, perquè tres grans jugadors no poden compartir un vestidor, perquè sempre n'hi ha un que es queda fora i això no es porta bé. I un cop estan dintre del camp, només hi ha una pilota i s'ha de compartir i no acaba de funcionar.
Dani.
Jo, sincerament, si m'haguessis preguntat abans de la jornada d'ahir, t'hagués dit que guanyaven els tres. Jo pensava que guanyava el Girona, que guanyava l'Atlètic de Madrid i que guanyava el Madrid, perquè són... El Girona potser és un cas diferent perquè és un nou vingut a la competició, però eren tres rivals, per mi, inferiors. Jo crec que el Feyenoord és pitjor equip que el Girona, i crec que el Benfica i el Lille són molt inferiors al Madrid i a l'Atlètic de Madrid. Però per les raons que ha explicat el Júnior i sobretot en el cas de l'Atlètic de Madrid, perquè es va enfonsar en un forat gegant en el que no va xutar porta, en defensa concedia i tal, i anaven caient els gols i podien haver caigut més, sí, sí. I van ser quatre. Llavors, el que li va passar a l'Atlético crec que és una nit negra, però el que li va passar al Madrid, jo és una Toni, com diu el Júnior, més habitual que he vist en moltes altres jornades de Lliga. O sigui, jo crec que el Madrid no és un accident que tot et surt malament i tens una noche aciaga, que diuen els diaris. No, no, jo
no
crec que el Madrid
bé, no.
Està, sí, sí. Clar, està en aquesta línia del partit que va fer ahir. O sigui, el partit que va fer ahir, sí. El de l'Atlètic per mi és molt diferent al d'altres que ha fet aquest any, però el partit que fa el Madrid és molt semblant a la resta de partits que ha fet en tota la temporada.
Sí, sí. Fins ara els estava traient perquè les individualitats resolien, ahir no va ser així i va acabar perdent. Acabo amb Chesney. Sí, perdona, Junior, digues.
Només per acabar, que sí. Hi ha un factor avui dia també que no es té en compte o que potser, possiblement els jugadors sí que tenen en compte i actualment ja ho estan dient, i és que tenen un calendari molt apretat. Són molts partits. Ja. I un no pot estar sempre 100% sense temps de recuperar, que sí, que cobren grans sous, que la NBA juguen també molts partits, etc. Però
la NBA descansa en 3 mesos.
Clar, en 3 mesos de vacances.
Exactament, aquí és on anava. O sigui, la intensitat física que requereix el futbol no és la mateixa. I potser els equips avui dia no estan preparats per tanta càrrega de partits.
Acabo en Chesney, deia, Júnior, quan creus que trigarem en veure el de titular a la porteria del Barça?
Bueno, quan juguem la Copa del Rei?
Doncs aquest any, com ha canviat el calendari, no ho tinc present ara. Normalment era el gener, però aquest any el gener hi ha Champions, també. O sigui, tu creus que fins la Copa res?
O sigui, el clàssic el juga Iñaki Peña.
I contra el Bayern i tal.
Jo crec que el clàssic el jugarà Iñaki Peña. És més, crec que l'ha de jugar i crec que, si Iñaki Peña està bé, ha de ser el porter titular. I cap a la Copa del Rei, doncs, com sempre, doncs és l'oportunitat, o a no ser que hi hagi algun partit amistós o Copa Catalunya, que tampoc tinc ara en ment quan es juga. Però si no passa res estrany, jo crec que el titular ha de ser l'Iñaki Peña.
Jo crec que el veurem abans, a Chesney sota pals, però bueno, Dani, com ho veus?
Jo crec que no ha vingut a ser suplent d'Iñaki Peña i no sé, sí, és una pregunta molt interessant, perquè el clàssic...
I difícil de respondre,
Clar, tampoc queda tant, i aquest senyor doncs, estava retirat fa un parell de mesos i s'haurà de posar en forma, però jo no crec que esperarem a la Copa del Rei per veure'l, jo crec que el veurem abans.
Ok. Ja ho veurem i ho comentarem. Amics, gràcies, Dani, Júnior, una abraçada als dos,
A vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi molt bé, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Pas a pas, 3 punts a la Champions i abans de l'aturada cal una victòria a la Lliga. El partit a partit del Barça es viu aquí, amb l'equip líder de la ràdio.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest diumenge, des de Mendizorroza... A la vez, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Lao.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Godspell el musical, una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón que recupera el clásico de Broadway. Déjate embrujar por esta experiencia emocionante, casi mística, a ritmo de folk y pop rock. Godspell el musical, una nueva pasión. Hasta el 13 de octubre, últimas funciones en el Teatro Poliorama. Entradas en teatropoliorama.com. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A l'Espanyol, Gil, imagino que han respirat tranquils al club per la sanció que finalment els ha caigut pel llançament del got del dia del Villarreal.
Indiscutiblement, 3.000 euros de multa i avís de tancament de la grada en cas de repetició de fets similars. És la decisió del comitè de disciplina ahir en relació a aquest got de plàstic llançat per un espectador de l'Espanyol Villarreal i que va acabar impactant en el pit de Quintero González, l'àrbitre del partit. Home, no és que l'Espanyol estigui satisfet, no ho pot estar, però sí que a Can Pericu hi ha la sensació de que l'Espanyol s'ha lliurat d'una sanció que podria haver estat més dura. Un equip, el blanquiblau, que continua preparant el partit contra el Mallorca de dissabte, partit que marca el retorn a Cornellà Prat de Sergi Darder, l'excapità blanquiblau. En un bon moment ara, a l'equip de Llagó va ressentir que en una xerrada amb els companys de relevo explicava una mica i repetia la necessitat que va tenir de sortir en el seu moment de l'Espanyol, això sí, ratificant l'estima també que té per l'entitat blanquiblava.
No voy a mentir que yo me quería ir y que yo forcé mi salida. No forzar, no me refiero a poner una pistola ni no entrar ni mucho menos. Simplemente a ir al entrenador y decirle, yo no quiero estar aquí. No es que no quiera, es que no puedo estar aquí. Evidentemente tuve que salir y ya no se ha hecho público, pero yo renuncié a Luis García a mi capitanía. Dije, yo si me tengo que quedar, yo no voy a ser capitán. Es decir, yo no soy nadie ahora mismo, no estoy preparado como para ser el ejemplo de nadie en el vestuario, porque yo soy el primero que me quiero ir. Entonces yo renuncié a la capitanía, 2 semanas después me fui y ya no se hizo público. Son situaciones del pasado donde ya seguramente no hace falta ni hablar de ello, pero sí que en ese sentido yo le voy a estar toda la vez agradecido al Español.
Demà, doncs, últim entrenament, ja ens ha citat el club a 1:45 del migdia, hora fixada per la roda de premsa de Manolo González a la prèvia d'un partit que hauria de tallar la ratxa de 3 derrotes consecutives.
Demà escoltem el míster, per tant, i Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Tenim avui segona ronda de la Copa de la Reina amb duel català a les 7 de la tarda, Espanyol AEM de Lleida.
La Copa de la Reina, que torna a Dani Harke, l'Espanyol rep a l'AEM de Lleida a les 7 de la tarda, segona ronda, partit únic i segona vegada que es veuran les cares dels dos equips després de l'amistós de la pretemporada en l'estrena de Sara Monforte com a entrenador de l'Espanyol. Partit que va acabar amb victòria del conjunt perico per 2-0. Sara Monforte manté el dubte d'Anna Hernández, que encara no ha debutat a la Lliga per unes molèsties al turmell. El conjunt de Lleida, per la seva part, arriba sense baixes i després d'un inici de Lliga irregular amb 2 victòries i 2 derrotes a la Primera Federació. Sara Monforte i la seva il·lusió amb la Copa de la Reina.
Crec que tenim que estar molt encertades, cometre pocs errors no forçats i intentar marcar lo antes possible. També és veritat que el que dius tu, després de l'escenari, si no passessin, pues bueno, al final el més important seria la Lliga, però sí que és de veritat que a mi em fa moltíssima il·lusió la Copa i ojalà puguin passar.
Pels qui vulguin anar a la Dani Harke, els socis podran retirar una entrada, mentre que el preu pels no socis són de 10 euros a la lateral i 15 a tribuna. Entre avui i demà ens coneixeran els altres 7 classificats. El que ja està a la tercera ronda és el Depor, que ahir va golejar 0-6 a l'Sporting de Gijón.
Perfecte, 3:51 minuts de la tarda. Fins aquí el futbol, pausa i de seguida bàsquet, que avui arrenca l'Eurolliga.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todas estas. Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. El naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmacierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Parlem de bàsquet ara a Esports Cope, Albert, dia sí. Important avui, que arrenca l'Eurolliga i el Barça debuta ja aquesta tarda a la pista dels Alguiris.
El Alguiri Arena, a partir de les 7 de la tarda, una pista on la temporada passada li va costar, hi ha la pressió de l'equip, però també la pressió de 15.000 aficionats. 80-85 va guanyar el Barça, com et dic, de forma ajustada a la temporada anterior, sempre que arrenca una nova edició, en aquest cas, de la màxima competició continental, l'Eurolliga, doncs màxima il·lusió pel Barça, que es va quedar a un partit al d'Olympiacos la temporada passada al Palau d'accedir a la final a 4. Final a 4, que de moment
no té seu d'aquesta edició 2024-2025. S'havia parlat de Barcelona, s'ha parlat d'Abu Dhabi...
No, no està a Europa, això.
Tot quan... Sí, ja saps que és global, és global. El món és global. Tampoc la Supercopa d'Espanya de futbol està a Europa, i és Espanya. 25 anys compleix l'Eurolliga aquesta temporada, 7 de la tarda, no fugim d'escena, recupera a Brizuela i a Billy Hernán Gómez al Barça, que van ser baixa davant el Coviran Granada per un procés víric. Joan Peñarroya és el tècnic del conjunt blaugrana.
El que tinguem la capacitat de fer al camp, la capacitat que tinguem de millorar dia a dia, ens marcarà la posició que quedarem. Ens quedarà fer aquestes càbales. Estem en un moment de construir, de fer equip, de millorar molt, perquè hem de créixer molt si volem optar pues, al que un club com el nostre va adoptar. Anem a construir i anem a anar a cada camp i quan vinguin els rivals d'aquí a guanyar cada partit.
Important, començar amb bon peu, guanyar a fora i assegurar sobretot els partits al Palau Blaugrana. Triple presència espanyola, aquest Žalgiris-Barça, Baskonia-Partizan i Bayern de Múnich, el Bayern que estrena pavelló, rep el Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del Barça de bàsquet, el Barça d'handbol, Edu, que juga avui pel tercer lloc, avui sí, pel tercer lloc del Mundial de Clubs, ara a les 4 de la tarda contra l'Al-Ahly.
I toca aixecar-se després de caure les semifinals contra el Vespre. Els dos equips ja estan sobre la pista del New Capital d'Egipte, partir per veure els menys habituals, recuperar sensacions i dia 10 al torneig de la millor manera. És el segon duel entre el Barça i l'Al-Ahly després de la victòria culer en l'últim partit de la fase de grups, per davant la visita exigent a Torrelavega d'aquest diumenge i el partit de Champions de la setmana que ve al Palau contra l'Alborg. A les 7 es jugarà la final entre el Magdeburg i el Vespren. El conjunt alemany té el repte de ser el primer equip a guanyar 4 títols seguits i quedar-se a un del Barça pentacampió entre 2013 i 2019.
Gràcies, Edu.
Passada.
En tenis, molt bé, Pau Lavadosa està en gran moment de forma, s'ha classificat per les semifinals de l'Open de Pequín, superant a la xinesa Zhang per 6-1 i 7-6. Tindrà una rival d'alta dificultat també en semis, serà la nord-americana Coco Gauff. I acabarem amb un apunt de motor, que tenim gran premi del Japó de MotoGP aquest cap de setmana, amb Jorge Martín i Bañaya lluitant pel Mundial. Cada vegada queden menys curses. Parla el pilot català de Cervera, Marc Márquez.
La predicción parece un poco inestable, pero ahora pues dar el 100%. Yo creo que la lucha por el título ya ha quedado entre dos, ya que nosotros no podíamos fallar y hemos fallado ya. Así que intentaremos disfrutar y sobre todo preparar bien estas últimas carreras y buscar esa regularidad.
Superstar!
Bueno, Vallori, recordaràs que Chesney va dir fa pocs dies, un parell de dies, que la primera persona que li va passar pel cap la possibilitat que arribés al Barça va ser Robert Lewandowski.
Sí.
A Lewandowski, ves per on, li agrada cantar. Alguna vegada se li ha vist fent algun karaoke. I aquesta secció ha ensopegat amb un document, un anunci de telefonia polonesa perquè Lewandowski truqués a Chesney, on Lewandowski canta.
Hey, hey, hey! Hey, hey, hey.
Aquesta és la primera veu. I aquest és Lewandowski. Lewandowski cantant en un anunci de telefonia polonesa. Si deixem el tall fins al final, ja sabem que quina companyia es tracta. Que truquin al departament de comercial de COPE, perquè lo important del Barça, Vallori, és una xifra.
Escolta, si a Chesney li agrada tocar el piano i a Lewandowski cantar, poden fer bolos pels xiringuitos de Gavà i
Castelldefels. No sé si a Chesney li agrada tocar el piano.
A les hores lliures.
Potser utilitza els seus dits en... És igual, la xifra agrada, sí, que més importa ara mateix no són els 91 milions d'euros que tant de corcoll porten a l'Emilio Pérez de Rozas. No, 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 no. 374.
Què és això?
El número d'estancos que hi ha a Barcelona. 374. Mare,
ni un ni més, no?
Segons el gremi d'estancs.
No, mica, Albert Vila estarà content.
De Catalunya.
Ja té un estanc.
Va, rematem això.
Vinga.
Llista de França per la propera finestra FIFA. Ha entrat Koundé, s'ha quedat fora Kylian Mbappé. Ha trucat Florentino a Deschamps, li ha dit, calla't una mica, i Mbappé no va amb la selecció francesa. Informa Melchor Ruiz. 4 de la tarda, ara proves a Militao. M'hi jugo un dit que no juga contra el Villarreal. I atenció al moviment estratègic dels blancs perquè han entrat a la comissió delegada de la Liga. La vicepresidència és encara de Gil Marín, de l'Atlético de Madrid, però el Madrid estarà a la comissió delegada de la Liga. Això vol dir que tindrà accés a papers i documents de relativa importància.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, us agrada el nou format de la Champions? A la majoria us agrada, de moment. Esteu votant que sí al 59%. En clau Girona, us veieu entre els 24 classificats a la Lliga de Campions? Guanya el no amb el 55% dels vots. I en clau Espanyol, us preguntem si esperàveu una sanció més dura pel llançament del got del dia del Villarreal. Heu votat que sí, sou sincers, al 61%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.